Els matins de la ràdio són per a tu.
Doncs vinga, va, que nosaltres arrenquem ja la recta final del nostre programa d'avui parlant d'informàtica, ja estem escoltant la sintonia, i amb en Ricard Planell, que té ganes en tots els sentits, ganes de secció i ganes del Tigretons i coses aquestes. Ricard Planell, bon dia.
I tots els vinets, mare de Déu, divendres, clar, això ja està, això està bé per anar fent boca pel cap de setmana, està estupendo. Va, que anem tard, que ens foten anar aquí 10 minuts tard avui, després em tallaràs per darrere.
I tant que ho faré, i tant. És un luxe.
Som-hi! Un cop l'any... Avui? Tu saps que toca fer un cop l'any, oi?
Còpies de seguretat.
No. També, això no. Això s'ha de fer cada dia o cada setmana. No. Un cop l'any ens toca parlar del Mobile World Congress. Que aquest any sembla que ha passat així sense pena ni glòria, que quasi ni ningú ha parlat. Sembla que està tot ofuscat a sota del tram o d'altres notícies que tenim, no? Mm. Però... ha passat el Mobile World Congress, ja ha passat, ja s'ha acabat, i saps que sempre m'agrada dir alguna fricada de com ha anat o de què m'ha arribat a mi, perquè per variar no he aconseguit entrades i jo no pago la fortuna que toca.
Vale.
Però abans de parlar del Mobile, tan, redoble, hem de fer l'obituari d'una aplicació que Microsoft ha fulminat. Fulminat vol dir que és, no se n'havia dit res, ningú n'ha dit res. Jo ho vaig veure per casualitat amb una notícia petita en un lloc petit, i el 5 de maig tanca una aplicació que té 23 anys de història d'una aplicació de Microsoft, la qual jo li tenia molt carinyo, l'havia fet servir molt, molt, molt en el seu temps, però que, bueno, ara consideren ja que s'ha quedat sense mercat, uh-huh. I l'han tancat. Direc, bueno, tanquen el 5 de maig. De què parlem? Redoble de tambors de l'Skype. Correcte. Aquesta cara que has posat és la que vaig posar jo quan ho vaig llegir, tu.
Ostres, doncs sí, jo també havia agafat molt de carinyo. El que sí que darrerament rebia molt d'espam en l'aplicació de Skype.
A la mateixa aplicació. Jo ja fa anys que no la faig servir, que m'he migrat totalment al Teams perquè la tecnologia ha canviat molt, no? Res, en 3 minuts, història, fem una mica d'història d'Skype, que sumarés, pobra aplicació. Es va crear el 2003, el que dèiem, vale? Fa 23 anys que existeix a l'Skype. I la va fer un tio que no coneix absolutament ningú, a veure, jo no ho conec, un senyor que es deia Janusz Fries i Niklas Zennström, vale? Que són els mateixos que van fundar el Kazaa. Te'n recordes del Kazaa?
Sí.
Vale? Pues aquests, tot això...
Que el Kazaa és com un emule.
Exactament. Vale? Quina era la idea de quan van fer això? Doncs la idea era crear una plataforma que permetés comunicacions de veu i vídeo a través d'internet, i feia servir, que ho acabes de clavar, la tecnologia P2P, que és la mateixa de l'Emula, vale? I del
peer-to-peer.
El peer-to-peer, l'intercanvi directe entre dos clients. 2003, El 2005, aquesta gent ja se'n va anar al seu retiro a les Bahamas o allà on fos, perquè van venir els senyors de eBay i van comprar l'aplicació per 2.600 milions de dòlars. O sigui, va ser un bombasso espectacular a l'Skype. El mercat va acceptar-ho molt bé i necessitava això, el mercat. Vale? Llavors, 2.600 milions de dòlars. En 2 anys van valorar l'empresa quan es va començar a zero.
O sigui, Déu-n'hi-do, en poc temps.
Exacte. I aquests senyors d'Skype van millorar els serveis de videoconferència i van incorporar el que, per mi, ha sigut el punt que va ser més revolucionari a la seva època i que no s'ha substituït, per dir-ho així, encara amb una aplicació. Què era? Què és el que es podia fer amb Skype i que no pots fer amb Teams? Que es podien fer trucades a les línies convencionals de telèfon. Tu podies trucar tant a telèfons fixos com a telèfons mòbils amb unes tarifes molt, 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 molt econòmiques. Llavors, això era imprescindible quan et movies. Tu saps que jo em moc. Vale? Llavors, quan estaves a l'estranger, fer una trucada de telèfon valia una fortuna, però una fortuna, i en canvi, fer una trucada de Skype, tenies uns plans clars, transparents, nets, i que era molt fàcil saber quan et costarien les trucades, i eren a un preu molt, molt, molt raonable. Això amb Teams es pot fer, en teoria, però jo no conec a ningú que ho faci, ni ningú, és un plan de subscripció extra, que no sé què, perquè ara mateix això ara mateix ja no té...
No té servei, no té
sentit,
no, no té...
Com que no té sentit. Mm. Perquè si estem parlant que l'any 2005 qui portava, qui tenia una tarifa plana de datos al mòbil? Ningú. Els smartphones no existien. Vale? Hi havia les BlackBerrys, era el començament de tot això. Vale? Llavors, això es feia des de l'ordenador i anava superbé. Jo me'n recordo haver-ho fet amb el mòbil em donava problemes, em penjava, no tenia suficient prestacions al mòbil com per fer això. 2011. Microsoft va adquirir Skype, que pensem que 2003 valia 0, 2005 valia 2.600 milions, 2011 Microsoft va pagar 8.500 milions de dòlars per aquesta aplicació. Des del 2011, que és propietat de Microsoft.
Quines barbaritats, eh?
Quines barbaritats, vale? Aquí es va integrar l'Skype amb els altres serveis de Microsoft, o sigui, el Windows Live Messenger, que tampoc ja no existeix, el Messenger, vale? I tot això, tot ho han fotut. El mateix sac ara mateix i és tot el Teams. Vale? Tot s'ha barrejat, tots aquests serveis, i ho hem convertit en els Teams. Vale? Amb el Teams això va perdre la popularitat, quan vam tenir el Zoom, vam tenir el WhatsApp. No existia WhatsApp. Nosaltres enviàvem SMS i no podies enviar imatges ni vídeos per un SMS. Això se'n van dir el MMS, però els MMS és algo que tampoc no s'han arribat a, acabat a fer servir, és algo que no ha funcionat. Vale? Però, en canvi, quan va entrar el WhatsApp, sí que tot això es va canviar i tots ens hem passat al format aquest digital.
I relativament en poc temps, realment.
Molt poc temps, molt pocs anys. Vale? I ja està, fem una comparativa ràpida. Vale? Amb Skype les videotrucades eren fins a 50 participants. És que no és tonteria, eh? O sigui, era molt avançat i molt potent per la seva època. Amb Teams n'hi pots posar 300.
Però tirava amb això, Ricard?
Sí, i tant.
Amb les paquetes...
I tant. I tant.
Quan va ser l'ADSL, tot això? Ja hi havia ADSL, eh?
Sí, ADSLs ja n'hi havia. Sí,
ah, vale.
ADSLs ja existien, vale? Però, bueno, és que fins avui encara hi ha gent que té plans empresarials d'Skype i encara es fa servir. Es venien uns hardwares especials, uns telèfons especials per fer servir amb Skype. Vale? Hi havia, per empreses, això era molt útil.
Molt
ara... Ja no. O sigui, ara ens hem passat a Teams i tots fem les videotrucades amb Teams i totes les històries professionals d'empresa amb Teams. Aquí podies compartir fins a 300 megas per arxiu, amb Skype, amb Teams, pots compartir un terabyte. Vale? Amb l'Skype no té integració amb aplicacions, el Teams tens la integració completa amb Office 365, o sigui, tu pots compartir documents, Excel, Word, tal, i és tot col·laboratiu amb la gent que tens a dintre de la xarxa. Curiosament, Skype ja tenia xifrat de punta a punta, ara que estem amb tot aquest tema. Podies compartir pantalla, no tenia subtítols, cosa que el Teams sí que té una funció de subtítols que és molt interessant. El Teams té subtítols i possibilitat de fer una traducció automàtica. Vale? Que això també és de subscripció, això ho has de pagar-ho, però tu pots fer un xat amb una persona que parli anglès o xino o el que sigui i tu veure-ho escrit amb la teva llengua.
Vale? Instantàniament.
Instantània, et fa una traducció automàtica instantània. Vale? Això existeix i és de pago. Vale? Pots guardar el núvol amb Teams, el OneDrive, amb Skype. No podies. Tens documents col·laboratius, que és el que t'acabo de dir ara. Vale? Tu penges un Word i tots els que estan a la reunió poden modificar al mateix temps, cosa que amb Skype no es podia fer. Amb correu electrònic, Skype no, Microsoft Teams sí, aplicació mòbil sí, els dos. I trucades a telèfons normals, Skype sí i Teams no. Vale? O sigui, ens anem anant tot a dependre de que estiguem a internet. I ja està, i això és el meu obituari de l'Skype, que el trobarem a faltar i que coincidi, bueno, que és...
Jo l'he fet servir molt.
Exacte.
Jo l'havia fet servir molt i aquests plans de trucades també en el seu moment vaig agafar un pla de trucades per fixes només. Sí. Però era super interessant perquè és el que tu dius, les tarifes eren espectacularment assequibles i molt competitives.
I transparents. I transparent. Clar. Recordem la batalla dels últims anys d'aconseguir entendre les factures de les empreses de subministres.
Te diré més.
Skype era molt simple.
L'Skype l'havien fet servir aquí a la ràdio abans de tot perquè per fer una unitat mòbil, que me'n recordo, que me'n recordaré tota la vida, de la refundació de la Unió Esportiva Figueres es va fer una rebuda a l'Ajuntament de Figueres i van fer tot el directe a través de Skype. Va ser espectacular.
Això, les bases de la comunicació que tenim ara.
Correcte.
Així, vale? De comunicació digital. Vinga, va, anem pel mobile.
Vinga, Mobile World Congress.
Mobile World Congress. Com els últims 3 anys, jo recordo, no he revisat els apunts de les meves seccions de fa 3 anys enrere, però jo recordo que cada any dic el mateix. Haurien de canviar el nom. haurien de canviar el nom, perquè mobile sí. Es refereixen a telèfons,
telèfons mòbils.
Mòbils. Vale? I seguim, exacte, seguim que les coses més importants que presenten el mobile no són telèfons.
No.
Vale? Són d'altres coses, de tecnologia, molt importants, molt innovadores, sí, però no són telèfons.
A més del Mobile World Technology World Congress, no? Parlem de tecnologia mundial.
Parlem de tecnologia en general. Mm-hmm. Vale? Llavors, venga. Què m'ha cridat a mi l'atenció? Perquè segur que tots ja esteu farts de llegir tot lo que hi ha. Llavors, a veure. Així, els highlights que diuen els anglesos, vale? Els quatre punts grossos. Les càmeres de fotos desapareixeran. O sigui, l'any passat van presentar un telèfon que portava un adaptador per directament enroscar els objectius Leica. A la càmera pròpia no? del mòbil, sí, exactament amb Leica, però aquest any això ha fet un pas més endavant i ja hi han posat sensors, vale? Els sensors que porten les càmeres, l'han posat al mòbil. O sigui, el mòbil té les seves tres cameretes petitones de sempre, vale? Que són bones i tota la història, però a més hi han afegit un sensor dels grossos, un sensor com les càmeres professionals, per dir-ho d'una manera. I amb aquest sensor també tu hi enrosques els objectius. No, el sensor és una polzada quadrada. O sigui, el sensor és, el sensor és el que, quan tu fas la foto, és el que capta la llum. Vale? Llavors, el sensor és bo. No és un sensor petit, és un sensor, això, d'una polzada, un centímetre i pico, ¿vale? És una cosa quadradeta, que si veus alguna foto ja veuràs com és, no és algo que sigui exagerat, però allò sol no fa la foto, necessites l'objectiu. I llavors, ja no fas servir un objectiu petit i amb un adaptador, sinó que directament li rosques el mateix objectiu que li enroscaries amb una càmera reflex o una mirrorless, que són les càmeres actuals. ¿Vale? Això va per aquí. Va a que per desapareixin les càmeres i la gent que fa fotos professionalment també només fotin servir un mòbil. O sigui, anem a que farem servir un mòbil absolutament per tot.
Per tot.
I que la IA la tens fins a la sopa. Fins a la sopa. Tot té IA. No hi ha res que no tingui IA. Per tant, necessites uns requeriments tècnics molt més potents per fer-ho servir tot. Vale? Anem ràpidament, que és tardíssim.
Això costarà un pastizal.
Bueno, què va presentar Xiaomi? La sèrie 15, especial atenció al Xiaomi 15 Ultra. Destaca per les seves càmeres d'alta gamma, que és el que estava dient. Vale? Juntament amb Leica, com tu bé has recordat. Uh-huh. Què ha presentat Samsung? Els Galaxy A56, A36, A26 i la IA de Samsung. Vale? Important. Honor, què ha presentat? El Magic 7 Pro. És... també anem amb el mateix, amb unes fotografies brutals sí. i amb els nous earbuds, o sigui, els auriculars, uh-huh. aquests petitets, vale? Que porten amb IA, tot amb IA, porten un traductor instantani. O sigui, tu et poses l'aparato aquest, algú et parla en un altre idioma i tu ho sents amb el teu idioma.
Això és interessant, això vale? és molt interessant.
Bueno, això és interessant i farà que siguem més idiotes, amb perdó, perquè ningú tindrà la necessitat i l'esforç d'aprendre un idioma. Això és molt interessant si tu, pel que sigui, te'n vas un dia de vacances a Vietnam i no aprendràs vietnamita per anar de vacances, vale? Però dependràs que una IA escolti totes les teves converses, les entengui, les emmagatzemi i t'ho tradueixi. Vale? I farà que la gent no vulgui aprendre idiomes i, per tant, serem més tontos. Allò que dèiem de que jo crec que anem cap enrere, els humans. Vale? Què ha fet Oppo? Oppo ha portat apretat no cap a les càmeres, sinó cap a tenir mòbils que siguin ordenadors, vale? Uh-huh. O sigui, ja fa uns quants anys que tenim els mòbils plegables, que quan tu sí. l'obres és com una tablet, doncs ara Oppo ho ha fet per tres, o sigui, com un tríptic, no com un díptic, vale? Té dos plegacions, per dir-ho d'una manera, vale? Ja pots obrir un o pots obrir els dos. Llavors, si obres un, es queda quadrat, i si obres els dos, és un rectangle.
Com una
si
tablet.
Com si fos una tablet, exactament, vale? Llavors, això es diu el Mate XT. I l'últim telèfon que parlaré és un telèfon que es diu HDM Fusion X1, que l'ha desenvolupat una gent que es diuen HMD Global i Explora, que se centra en el benestar dels joves, perquè com que som incapaços de controlar què fan els joves a les xarxes socials o què fan els joves amb la tecnologia, doncs res, fem un telèfon que vingui tot això monitoritzat, paria, també paria, perquè la IA està tot arreu, i que tu puguis capar o limitar totes les funcions de xarxes socials específicament pels menors. I tenen una cosa que específica que es diu Wellness Score, que és la marcació, o sigui, el puntuatge, no sé com dir-ho, el tanteig, o sigui, quan un partit de futbol, vale? O sigui, els gols, no? Quina puntuació tens de salut en relació a fer servir el mòbil? O sigui, estem atontats. He dormit tantes hores, he fet servir el mòbil tantes hores i tal i qual. Bueno, i fins aquí s'han acabat els mòbils, O sigui, en 3 minuts he enllestit tot el que volia dir de telèfons mòbils.
Que guai.
Ara, deixa'm que et digui el que a mi realment m'ha cridat l'atenció.
Ara.
Vale?
Robots.
Dues coses. Robots. Vinga, va. Un invent de Lenovo. Lenovo, gran marca que va comprar IBM i que s'ha menjat al mercat dels ordenadors bons i de servidors. Doncs Lenovo i Ducati, ojo, Ducati, motos de competició, ¿vale? Han fet una cosa que es diu AI, tot té AI per tot arreu, ¿vale? AI Ducati Robot.
Ara entenc el color vermell.
Una miqueta. Vale? Després, Xiaomi ha tret un cotxe, Xiaomi, els patinets, ha tret un cotxe que és el SU7. Aquest cotxe li treu els colors a tots els cotxes elèctrics del mercat. Vale? Xinos, quan s'hi posen, passen aquestes coses.
Ha passat per sobre de Tesla.
1.548 cavalls de potència. Un cotxe elèctric, 100% elèctric. Un parell de motor de 1.770 nanòmetres. De 0 a 100 en 1,98 segons. I velocitat màxima 350 km per hora. Vale? A tots els tests de Nürburgring, que em sembla que es van fer al circuit, ha matxacat a tots els altres cotxes elèctrics del mercat. Xiaomi. Vale? I, evidentment, els robots. Després, si ens queda temps, en parlem al final dels robots. Vull parlar de l'invent de Lenovo i Ducati, perquè això és una cosa que jo sóc molt motorista, com tu bé saps, jo vaig amb moto tot arreu. Llavors, no sé si sabeu una mica com funciona l'electrònica de les motos de competició. Estem parlant de MotoGP, ¿vale? O del Mundial de Superbikes, les motos de debò. Com funciona això? Això, abans, el pilot es regulava les coses de suspensions i els mecànics, vale, abans de començar, i tenies les suspensions regulades de certa manera, el desarrollo, vale, tu canviaves el pinyó i el plat en relació al circuit que tu corries i sorties a la pista, i el pilot tenia que ser més destre que els altres. Vale? Uh-huh. Com funciona això des de fa uns anys cap aquí? Que és tot electrònic. O sigui, tu, el mapa de potència de la moto està posicionada via GPS, vale? Tant la potència, com s'entrega la potència, com la regulació de les suspensions va canviant en relació a la curva que tu estàs o a la recta que tu estàs. O sigui, quan tu entres a la recta llarga, potència màxima, suspensió dura darrere, vale? Perquè la moto no se t'aixequi, tens l'anti-wheelie i tu veus el pilot que l'únic que fa és donar gas a fondo i no fa absolutament res més. Tu veus carreres antigues i tu veies que els pilots es movien el gas, tocaven l'embrague, canviaven de marxa, vale? Tot això ara és tot absolutament automàtic i monitoritzat via GPS. Llavors, ells tenen les motos, les suspensions, que a cada curva s'adapten a la curva que ve, a si hi ha bots, a si hi ha de frenar molt. I això ho fa tot automàtic la moto. Llavors, què passa? Que, clar, els enginyers tenen molta, molta feina en preparar això per cada curva del circuit i necessiten informació molt fiable,
molt precisa,
de com està el circuit per tenir això a punt. ¿Vale? Què fa aquest robot? Aquest robot va a 6 km per hora, ¿vale? En aquest cas no parlem de velocitat, i escaneja 200 metres a la rodona al seu voltant. I fa un mapa 3D de tot el que té a 200 metres al voltant. Llavors, aquesta gent foten aquest robot a la pista, els dies abans de la carrera, vale? I veuen exactament tot el que hi ha. Si hi ha un sotrac, si hi ha un forat que no hi era, si hi ha una esquerda que no hi era, si hi ha un no sé què que no hi era, ho comparen amb el de l'any passat i adapten la telemetria, això en diuen telemetria, vale? Amb totes les diferències que hi ha, que són reals i exactes. Això abans, com es feia això? Això agafaven els enginyers i els pilots i caminaven i passaven el circuit caminant diverses vegades, vale? Per veure tot això. I ara no, ara enviaran aquest robot.
Tot digitalitzat.
Enviaran aquest robot i fan aquest plano, aquest esquema en 3D. Has de pensar que és com un edifici en 3D. Vale? Un plano ocupa 200 gigabytes de datos. ¿Vale? Uh-huh. Una locura. Una locura. Venga, fins aquí el robotet aquest que m'agrada molt. Robòtica i 5G. L'últim apartat que a mi m'agradaria destacar és que tenim robots humanoides que ja estan aquí i que estan pensats per fer coses de tasques d'atenció al client o per ajudar la gent. Jo us he dit diverses vegades que jo veuré a tenir assistents robòtics a casa nostra que ens ajudaran a aixecar, a fer el llit o aquestes coses.
Doncs sí. I ho I trobo ja bé. Si és per ajudar-nos... I tot, sí, tot no? el que sigui per ajudar-nos, jo ho trobo correcte. I el que hauria de ser és que, si és així, que sigui accessible per, la, per tothom.
Sí, accessible, eh? Econòmic, sí, sí.
Ricard...
I jo crec que fins aquí.
Sí, moltíssimes gràcies, com sempre, per posar-nos al dia express a tota aquesta informació. Amb tu hem arribat ja directament avui a la una. Ens acomiadem del programa també. Desitjar-te un molt bon cap de setmana i seguim empapant-nos de tecnologia d'informàtica amb sos informàtics. Cada...
Fins d'aquí un parell de setmanes.
Que vagi molt bé. Fins la propera. Adeu. Bon cap de setmana, la secció la trobareu a la nostra pàgina web en breu ja, només quan finalitzem el programa d'avui, i que passeu molt, a tots un molt bon cap de setmana des d'aquí, des de les veus del matí de Ràdio Vilafant.